Continguts en xarxa.
Un sistema de doble collida d'ordi i soja pot arribar a doblar la producció de proteïna bruta comparat amb un monocultiu de panís, reduint, a més, de forma significativa la necessitat de fertilitzant nitrogenat sintètic. Així ho ha comprovat un assaig de camp que la Universitat de Lleida ha realitzat durant 3 anys en una finca d'esparció de 7,2 hectàrees ubicada a Sux, a la comarca del Segrià, regada a través del Canal d'Aragó i Catalunya. Els resultats d'aquesta recerca, enmarcada en el projecte europeu Legum Gap, amb 10 socis de 8 països, els ha publicat la revista European Journal of Agronomy. Nosaltres tenim amb nosaltres l'investigador en formació de la UDL, Genís Simón Miquel, un dels autors d'aquest article. Benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com ha sigut aquesta investigació i com m'heu arribat a aquesta conclusió?
Bé, aquesta investigació, com bé has dit, comença amb el projecte Legum Gap. El projecte Legum Gap arreu d'Europa i arreu amb aquests socis europeus que has mencionat buscava el que en diem tancar la bretxa del rendiment de les lleguminoses. És a dir, veure com podem, de poc en poc i a través de l'agronomia i de la millora vegetal i inclús utilitzant models de simulació, millorar el rendiment i la performance, diríem, el rendiment de les lleguminoses en els nostres sistemes de cultiu. A més, nosaltres vam voler anar una miqueta més enllà i veure com aquesta introducció de les lleguminoses, en aquest cas de la soja, recordem-ho, és una lleguminosa, encara que a vegades se'ns perdi, però és una lleguminosa, com afectava els sistemes de cultiu de forma global, quins impactes tenien. I això ho vam mesurar en aquest camp d'assaig, com vés dir, de 7,2 hectàrees durant 3 anys, on van mesurar diferents paràmetres, ja sigui de producció de proteïna, que és el que s'espera d'una lleguminosa, però també producció d'energia, per veure com afecta la introducció d'una lleguminosa i, per tant, la reducció d'un cereal en aquests sistemes de cultiu, i a la vegada veure quina dependència tenim del nitrogen extern, del nitrogen sintètic, quan nosaltres introduïm aquestes lleguminoses en els sistemes de cultiu. Recordem pel públic menys avesat que les lleguminoses tenen la capacitat de fixar el nitrogen de l'atmosfera i, per tant, reduir la dependència en nitrogen atmosfèric.
Mm-hmm. Molt bé. Per tant, diguem també per la gent que potser no entén tant tampoc d'agricultura, quan parlem de doble collita d'ordi i de soja, entenc que heu fet diferents proves, no? Ordi sol, soja sol, diferents tipus de combinacions per trobar que la millor, la més eficient, no? I la que menys fertilitzant gasta és aquesta, la de doble collita d'ordi i soja. Però de què estem parlant? Què vol dir doble collita?
Sí, mira, la doble collita ja fa potser uns 10 o 20 anys que a les zones de regadiu, en aquest cas estem parlant de sistemes de regadiu, de les zones aquestes mediterrànies. Les zones de regadiu a les zones mediterrànies, perquè ens fem una idea, representen al voltant del 20% de l'agricultura mediterrània. Però tenen la capacitat o tenen la característica que quan apliquem aquests recs són altament productives. De fet, poden ser un dels sistemes productius amb més capacitat productiva que hi ha almenys a Europa, per exemple. El sistema tradicional d'aquests sistemes és la producció de panís, de blat de moro, que té un cicle que aniria des de l'abril-maig fins al setembre o així. I fa uns 10 o 15 anys ja va començar la idea de les dobles collites, és a dir, utilitzar el temps que a l'hivern no hi ha producció per produir un altre cultiu, en aquest cas un ordi, per exemple, no? Tindríem una doble collita tradicional, que ja fa molts anys i ha estat molt investigada per la recerca de ordi més un panís, de manera que traiem dos collites anuals. Què passa? Que aquest sistema, que també el teníem al nostre assaig, és molt dependent en nitrogen. Tant el cereal de l'hivern, que és l'ordi, com el cereal de l'estiu, que és el panís, demanden molt nitrogen sintètic. Per tant, el fan un sistema molt productiu, però a la vegada molt dependent del nitrogen. En aquest cas, nosaltres, com que treballàvem amb soja, vam pensar que això, de fet, aquest sistema de cultiu d'hivern més cultiu d'estiu també ha estat desenvolupat en altres zones del planeta, vam pensar que la substitució del panís per una soja, que en aquest cas no necessitaria el fertilitzant nitrogenat perquè ella mateixa és capaç de fixar-lo, podria portar beneficis, si menys no, una reducció en la dependència del nitrogen. I llavors el que vam veure és que la combinació aquesta de sembrar primer un ordi i just després de l'ordi sembrar aquesta soja ens aportava diversos beneficis. Un dels més clars el diu el títol que tu mateix has mencionat, doblem la producció de proteïna. Però clar, més enllà de doblar aquesta producció de proteïna, el més interessant va ser reduir tant o reduir molt significativament les necessitats de nitrogen. I això venia donat per dos camins. Un, la soja no necessita nitrogen. Per tant, aquest ja no ens fa falta. Segon, al produir un ordi just després de la soja ens ha deixat un remanent de nitrogen, un efecte rotació, que diríem, que inclús els romans ja el coneixien, no? Perquè a vegades ens en oblidem una mica, un efecte rotació que fa millorar inclús el rendiment d'aquest ordi. I aquest va ser una mica el gran tret o el tret diferencial d'aquest ordi soja.
Molt bé. I, per tant, diguem, amb aquestes conclusions, diguem, ara quins serien els següents passos, no? És a dir, això pot arribar a canviar la manera que fins ara s'ha tingut de produir aquest tipus de cereals i de llegums?
De fet, aquí un dels motius d'aquest projecte va ser també la millora de l'autosuficiència proteica a Europa. Europa és autosuficient en proteïna en un 70%, però és molt deficitària en proteïna d'alta qualitat, que diguem, proteïna que prové sobretot de la soja i de les lleguminoses, que porta un perfil d'aminoàcids que és molt adequat, sobretot per l'alimentació animal. Per tant, la idea d'aquest projecte era veure com podem seguir produint proteïna, però que sigui aquesta proteïna d'alta qualitat que la soja ens permet. Ara mateix la producció de soja a Espanya està sobre les 1.500 hectàrees o així. Per arribar a produir suficient soja com per satisfer la demanda, diguéssim, actual d'Espanya, necessitaríem que almenys la meitat o tres quarts dels regadius espanyols estiguessin en soja. I això no és viable ara mateix. El que sí que veiem aquí és una oportunitat, almenys per agricultors, que vulguin diversificar els seus sistemes de cultius, que vulguin baixar la dependència del nitrogen, en produir soja, doncs, per exemple, per consum humà. Les dietes actuals també estan canviant, s'està incloent més soja en dietes humanes. I una de les grans problemàtiques de les indústries és trobar soja que no sigui transgènica. En aquest cas, la millor garantia de que una soja no sigui transgènica pel moment és produir-la a Europa. Per tant, aquí hi ha un nínxol de mercat.
Molt bé. I, evidentment, no ens podem escapar del moment més conjuntural que estem vivint, però també més profund, no?, que és el canvi climàtic. Per un costat tenim la sequera actual, més puntual, i l'altre és el canvi climàtic. Tot això, direm, aquests assajos, aquestes proves, perquè has mencionat que és regadiu, no? És a dir, aquest tipus d'allò és regadiu. Com afecta? És a dir, pot canviar això que heu descobert ara, això a la llarga pot canviar precisament per aquests efectes, per la manca d'aigua? Com...
Mira, m'agrada molt que em facin aquesta pregunta perquè, de fet, en el procés de revisió d'aquest article amb científics d'altres països va ser una de les preguntes. Quina és la sostenibilitat d'aquests regadius en el marc del canvi climàtic? I una miqueta, ja aquest estudi aporta dues vies. Una és que el canvi climàtic, en principi, obrirà la porta a que aquestes dobles collites siguin viables, diguéssim, a partir del centre d'Europa, que ara mateix no ho són. I aquest estudi aporta primeres dades de les dobles collites o de la viabilitat de dobles collites a Europa, que ara mateix són absolutament mancants. Per altra banda, en el nostre cas particular, en aquests regadius, tenim un escenari incert. Com bé dius, aquest any, per exemple, estem en una sequera absolutament terrible. Per exemple, aquí tenim companys agricultors que no saben ni tan sols si podran sembrar aquests pròxims mesos les seves collites, cosa que evidentment afectarà a tota la cadena productiva. En el cas del nostre estudi, sí que vam fer una miqueta la hipòtesi de que la soja és un cultiu i que està bastant demostrat que consumeix menys aigua comparat amb un panís. D'aquesta manera, si el que acaba passant és que les restriccions d'aigua són severes i la producció de panís deixa de ser viable degut al seu consum hídric, potser una soja podria ajudar a gastar o a consumir menys aigua que no pas un panís. Però, repeteixo, d'entrada aquest escenari és incert, perquè si la restricció d'aigua és massa severa, una soja tampoc no serà viable. Per tant, estem en un escenari d'incertesa.
Molt bé, perfecte. Sí, sí, tots estem en aquest escenari d'incertesa. No es poden fer moltes previsions, evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, Genís Simón, investigador de la Universitat de Lleida, per atendre'ns i explicar-nos aquest important descobriment.
A vosaltres.
Continguts en xarxa.